Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui fa 15 anys que es va morir el periodista santcugatenc Ramon Barnils, que precisament dona nom a l'estudi des d'on diàriament s'emet aquest programa. Demà, el grup de periodistes Ramon Barnils ha organitzat una vetllada en record i homenatge al periodista als Cinemes Girona de Barcelona. Amb motiu d'aquest aniversari, el magazín vol tractar la figura de Ramon Barnils des de diferents punts de vista. I per fer-ho, hem convidat a l'estudi, ens acompanya Josep Maria Figueres, que és professor de periodisme. Molt bon dia, Josep Maria.
Molt bon dia.
També tenim al telèfon a la Laia Soldevila, que és membre del grup Ramon Barnils. Laia, molt bon dia.
Bon dia.
I d'aquí uns instants tindrem a Tom Barnils, que és el fill gran de Ramon Barnils. D'entrada, Laia, el grup de periodistes ha organitzat, com dèiem, aquest acte d'homenatge al Cinema Girona amb motiu del 15è aniversari de la seva mort. Explica'ns molt ràpidament en què consistirà l'acte de demà.
Doncs l'acte de demà tindrà dues parts. A la primera el que farem serà projectar el documental que vam fer des del grup de periodistes Ramon Barnils fa 3 anys, que es diu Barnils tal com raja, que és un documental que explica una mica la vida del Ramon Barnils a través de persones que el van conèixer, no? I la segona part de l'acte serà una taula rodona, perquè volíem fer una mica de tertúlia, de manera una mica més actual, no una tertúlia melancòlica, no una mirada cap al passat, sinó una mica cap al present, i com a excusa hem ficat una mica l'actualitat política, no? Que creiem que és un moment polític que al Ramon li hauria agradat viure, donat que és un d'aquests independentistes de primera hora. Llavors aquesta tertúlia la farem amb la Montse Magenc, que va ser una de les alumnes amb qui el Ramon va fer la torna de la torna sobre el Salvador Puig Antic, la farem amb el Joan Puigcercós, per part d'Esquerra Republicana, la farem amb el David Fernández, de la CUP, amb la Laia Altarriba, que és l'autora del llibre 20 i Ramon Barnils, i amb el president fins ara del grup de periodistes Ramon Barnils, el David Bassa, una mica perquè hi hagi diversitat.
Després de fer aquest documental que comentaves, el Barnils tal com raja, sí. Va canviar una mica la teva imatge, la teva percepció de Ramon Barnils?
Jo crec que nosaltres havíem potser llegit articles del Ramon, o sigui, coneixíem la part més professional del Ramon, no? Però darrere d'aquests articles, doncs, hi havia una persona que per unes evidències escrivia així, pensava així, actuava d'una determinada manera. Jo crec que el que ens va fer descobrir fer aquest documental és què va portar el Ramon a escriure així, per què tenia la ideologia que tenia, per què pensava el que pensava. O sigui, ens va donar a conèixer la vida d'aquesta persona que va acabar escrivint aquests articles, no? I potser aquesta era una vessant més desconeguda del Ramon.
A la taula rodona en què analitzareu aquesta situació política, la situació actual, i que tu comentaves que segurament és un moment que li hagués agradat viure, no ho dubtem, on creus tu que posaria ell l'accent?
Jo crec que seria una persona que estaria contenta del moment actual en què vivim. De fet, ell sempre, els seus articles, tenia com aquest positivisme d'arribar en un moment com l'actual. Però tot i així seria crític, perquè sempre es va mantenir una postura crítica a tot arreu on va estar. Per tant, jo crec que estaria content del moment en què viuria, però igualment seria crític amb com es porten les coses, no? Sempre tindria aquesta part més reivindicativa d'anar encara més lluny i de fer-ho encara millor.
De fet, se'l reconeix per ser defensor del periodisme crític, de la independència professional. Avui tenim aquí també el Josep Maria Figueres, convidat a l'estudi Ramon Barnils, precisament, i ens ha portat, Laia, una joia, que és un article extret de l'Hemeroteca. És un article d'en Ramon Barnils que va publicar la revista El Temps, i està publicat el 1990. És un article titulat A la presó, i només llegiré el primer paràgraf perquè veieu només amb la primera frase la contundència i el caràcter d'aquest periodista. Deia: de tant en tant els periodistes han d'anar a la presó, o com a mínim a declarar. Normalment se'ls ha d'obrir algun expedient, i és segur, si es mereixen les pessetes que els paguen, que són en una o altra llista negra. Ens paguen per explicar el que passa i prou. Els legalistes afegeixen que ho hem d'explicar d'acord amb la llei vigent. Només amb la primera frase, la contundència parla molt a les clares del tarannà, de la personalitat d'en Ramon Marnils, que vol afegir alguna cosa?
Sí, és un article molt bo i és penjat gràcies al grup Contrastant, que com el grup Ramon Bernils fa molt bona feina, com l'acte de demà anticipa, i aleshores el pot llegir qualsevol persona simplement anant a aquesta web de Contrastant i l'acabarà de llegir, que té una gran actualitat.
Perquè m'imagino que, Laia, en aquests moments en Ramon Bernils també seria molt dur amb la professió, no?
Sí, ell sempre pensava que la professió s'havia de mantenir alerta independentment del moment polític, social i econòmic. Per tant, o sigui, el que ve una mica a explicar aquest article és que cal sempre estar alerta, cal sempre estar a la contra, cal sempre preguntar-se per què, cal sempre anar més enllà, no? Una mica, aquest periodisme d'investigació diari, com ell mateix es preguntava, és que n'hi ha un altre que no sigui el periodisme d'investigació, sí. Doncs és aquesta alerta d'estar davant del polític, ni a sota, ni al costat, ni a darrere, una mica. Cal sempre estar al davant de les situacions polítiques actuals, del passat, de quan sigui. Per tant, aquesta actitud vital del periodista crec que és una de les seves característiques més importants, perquè és atemporal.
Josep Maria Figueres, per què no ens parla una mica de la trajectòria d'en Ramon Bernils, que va col·laborar, ja sabem, a diferents diaris, revistes, agències de notícia, que també va treballar a ràdio, especialment es va fer, diguem, més conegut a través de la seva participació a diferents programes de Catalunya Ràdio.
Sí, el Ramon Bernils va ser un personatge singular, perquè per la seva trajectòria personal i familiar, fill d'un alcalde franquista, havia de tenir una altra dimensió, tant pública com ideològica. I, en canvi, va poder fer, aquesta frase m'ha agradat molt que ha dit, jo sempre els he dit als alumnes al primer dia de classe, preguntar-se el per què. I quan un es pregunta el per què i entra a fons, es torna crític. I quan es torna crític, no accepta el primer que li diuen, sinó que ho passa tot pel sedàs de l'error. I aleshores ell ho va fer així. Va estudiar a l'Escola de l'Església, va treballar en multitud de publicacions i va agafar sempre un compromís, que el podem veure doncs amb la direcció de revistes, des d'Ajo Blanco fins a el suplement Catalunya o el periòdic Solidaritat Obrera, o sobretot amb les seves col·laboracions. Col·laboracions que destaquen i que permeten veure aquesta personalitat, que per alguns seria iconoclasta, seria el de la, diguem-ne, crítica per la crítica, però per d'altres seria el de la veu de la llibertat en un món en el qual hem vist assistir com la propietat arriba a imposar uns criteris al marge del que és la simple raó de la funcionalitat del periodisme. Ell, per tant, doncs, tenia aquesta dimensió crítica i això és el que constitueix la frescor, jo en diria, del seu periodisme. Un periodisme personal, un periodisme en què estaràs d'acord o no estaràs d'acord, evidentment, com amb totes les percepcions que hi ha d'anàlisi de la vida, però queda un periodisme sincer, vital, amb compromís i amarat profundament d'unes nocions de catalanitat i de democràcia. Això és el que fa que el seu periodisme, per tant, en les columnes que tenia el Telexpress, jo n'era lector en aquests anys del Telexpress i era el periòdic que trobava més fresc, més viu, i que hi havia tota una generació allà que aportava el que era la crítica a la guerra del Vietnam o que aportava la dimensió de fins i tot les campanyes. En aquell moment em sembla, jo era corresponsal a Sant Cugat, vaig ser uns mesos, i vam fer la campanya per la lletra T a Sant Cugat. El Ramon també hi estava allà, a vegades coincidíem en els bars, en el tren, etc. I per tant, doncs, era una persona propera, però era una persona que volia que l'alumne, que el lector, pogués pensar a partir d'uns elements que li donava i no s'autocensurava en un món en el qual les limitacions són notables.
Però amb què podríem dir que s'ha quedat el periodisme català d'aquest estil, d'aquesta empremta d'en Bernils?
Bé, periodistes a Catalunya n'hi ha hagut molts, i molts, perquè és terra de llibertat, i molts que han volgut que el periodisme pogués millorar la societat. Per tant, no hem de personalitzar amb una persona, però sí que hi ha persones que mereixen un tracte personalitzat perquè han deixat sol, que han deixat petjada, i aleshores ell era d'aquestes persones que amb els alumnes, amb els lectors, te'l feia. Jo encara avui trobo faltar, no diré les columnes, perquè les columnes són episòdiques, encara que n'hi hagi que duren 30 anys o més de 30 anys, com les de Ferran Agulló Pol o les de les Pinars, però sí que trobo faltar la seva veu en aquells programes de ràdio, de la Mercantil Radiofònica, del Llodo i el Mico, que aportaven una visió amb aquella profunditat que hi havia. Allà hi tenia gent com el Josep Termes o com el Quim Monzó, etc., o el Vendrell, el conductor, en les quals doncs et donaven moltíssimes vegades el que tu pensaves. I aleshores estàs una mica orfe d'escoltar aquest, diguem-ne, periodisme de quotes, en què avui doncs parla un representant d'un partit polític que ja tanques, perquè dius, ja saps el que et dirà i no t'interessa. En canvi, aquesta frescor, un pèl irreverent, un pèl fins i tot gosadada, però que et mostrava que la vida és això, és varietat i llibertat.
Com a professor, com definiria l'estil de redacció, tenint en compte aquesta personalitat crítica, contundent, d'en Ramon Barnils?
És un estil clar, ell és de professor de redacció, i per tant s'entendre. Primera observació. La segona, personal, amb el que hem dit abans, d'aquesta manca d'autocensura i d'aquest sentit de llibertat. Estaràs d'acord o no amb el contingut, però la seva visió és molt personal. N'he portat un que jo estic quedat treballant amb en Pau Casals de fa un parell d'anys i diu, la columna es deia Media Luz, Pau Casals diu, Pau Casals murió a las 7 de la tarde. Yo me enteré a las 8 en la redacción del periódico, el Telexpress, y con tiempo para escribir el artículo. A las 9 y 42 minutos de la noche, 2 horas y 42 minutos después del fallecimiento, 1 hora y 42 minutos después de que me enterara yo, un simple colaborador del periódico, a las 9 y 42 minutos de la noche, Televisión Española, con medios de comunicación tal, 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 dio la noticia. Ya está. Ja t'ha creat l'article amb una simple constatació de la realitat irrefutable. Per tant, aquesta és el seu mèrit, que és una informació pensada i que difícilment pot ser rebatuda perquè té raó. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, ell selecciona, redacta, elabora i produeix, per tant, aquesta, diguem-ne, innovació en un periodisme d'opinió, però que és un periodisme que no expressa la botada, com podia ser el Joan de Sagarra, també el Telexpress, que ho deixa, sinó que expressa una línia en la qual, doncs, molts lectors hi combregàvem.
Considera que Barnils connecta amb el periodisme de la República?
Jo vaig pensar més una vegada que ell era un exponent, i no ho diré per la indumentària, que una vegada me'l vaig trobar que anava amb tot el cuir dalt i baix negre, que era allò que li diu el Robert Gerhard a les seves memòries a les pàgines del paper, diu, quan van entrar els de la FAI amb tot allò negre, jo em vaig posar a tremolar. Aleshores ens teníem molta confiança, ell estava a Figuerola, jo soc de Valls, de la comarca de l'Alt Camp, i aleshores doncs vaig fer el comentari aquest, no? I aleshores em va fer el comentari també que les formes, les aparences també són significatives. I per tant, doncs, ell als anys 30, m'imagino, queda un moment il·lusionat i engrescat, m'imagino que queda un moment en què hi ha multitud de noves tribunes i que hi ha un ambient en el qual doncs tens des d'aquesta revista d'humor el Bé Negre fins a experiments de caràcter literari, del periodisme de fotografia, o sobretot del que és el periodisme crític i de denúncia innovador. I aleshores això provoca, per tant, doncs, que sigui un moment apassionat. I ell, com un bon home apassionat, m'imagino que s'hi devia trobar amb la lectura dels textos que li agraden, com a peix a l'aigua, i aleshores això fa que, per tant, doncs, sigui tant, podríem dir-ne, lector i reconegui els mèrits, que en té molts, de Josep Pla, en el qual estaven les antípodes ideològiques, o de persones en les quals doncs, hi podia combregar i que participava fins i tot del seu treball, com era el Tisner, que feia les caricatures al Telexpress i que havia estat en el periodisme, això que dèiem abans dels anys 30, doncs, en el Bé Negre, no? Per tant, la Valí Artís i ell tenien aquests punts de contacte. O altres persones d'aquest periodisme dels anys 30, en Josep Maria Lladó, que també participava del periòdic i que aleshores doncs, ell tenia una enorme simpatia i amistat.
Mm-hmm. El grup Ramon Barnils fa diferents tasques, entre elles doncs, elabora cada any un anuari dels silencis mediàtics. Esteu treballant o heu de començar a treballar en la 6a edició d'aquest anuari? Heu obert un Verkami, és a dir, necessiteu la col·laboració econòmica de qui voluntàriament i vulgui fer les seves aportacions. Laia, aquesta és l'única manera de garantir un treball independent?
Nosaltres creiem que sí, que aquesta és la garantia no només d'independència del projecte, sinó que és una garantia que es fa acorde amb la voluntat de la gent, no? Que és un periodisme crític i independent, sobretot dels poders, i per tant, si la gent està disposada per 5 anys consecutiu a finançar aquest tipus de periodisme, és que hi ha esperança i és que aquest tipus de periodisme interessa, que és el més important, no?
Uh-huh. Vosaltres parleu en aquest, amb aquest anuari, reivindiqueu el periodisme valent. Jo em pregunto, com ha de ser el periodisme, aquest periodisme valent?
Bé, fèiem una mica un joc de paraules amb periodisme lent, que és una mica el que fa l'anuari, perquè és un recull anual, i el periodisme valent, no? Lent i valent. Doncs el periodisme valent per nosaltres és aquell que publica les coses encara que no agradin, encara que no sigui el que tinguin ganes d'ensenyar els poders, no? És aquell que publica les coses perquè creu que el públic les ha de saber. I el públic a la vegada hi pot estar interessat en aquestes informacions. Són les informacions que potser no surten al dia a dia, que potser aquesta dictadura del clic, diguéssim, que ens avassalla ara, doncs no ens dona l'oportunitat d'anar més enllà. És aquest periodisme que sí que va més enllà.
Considereu que l'actual periodisme està mancat de referents com el d'en Barnils?
Això és una cosa que mentre fèiem el documental vam notar molt, no? No sé si està mancat d'aquest tipus de referents, però sí que la gent, la societat, els troba a faltar, no? Perquè ara fa 15 anys, doncs, quan el documental en feia 12, aquests 12 anys la gent tenia la sensació que no Ramon Barnils havia deixat un buit que no s'havia omplert. Evidentment ja es fa bon periodisme, sempre s'ha fet, perquè el bon periodisme al final es fa des dels mitjans, però no hi havia una figura referent com el Ramon Barnils, no? Algú que des de la seva pròpia independència, des de la seva pròpia heterogeneïtat, doncs completés aquesta part més crítica, aquesta part més de no anar de bracet amb ningú, sinó d'ell mateix, des de la racionalitat i des de l'esperit crític en tot el que es feia. Això sí que és una cosa que jo crec que la societat té la sensació de que falta. Mm-hmm. Aquesta sinceritat cap al periodisme.
Deia la Laia que es troba a faltar, diguem, en la societat, però a la facultat, un personatge com en Ramon Barnils no és un referent per estudiar, precisament posar-lo com a exemple?
Seguia amb molta atenció el que explicava la Laia, perquè el grup Barnils és de referència i jo admiro la feina que fa amb aquest anuari mèdia al qual al·ludies i que crec que és molt important. La facultat simplement està sotmesa a uns plans d'estudis, a unes característiques acadèmiques i aleshores és aquest tipus de formació. Ara bé, el professor hi deixa la seva petjada. Aleshores, el professor que comença la seva classe doncs dient, pregunteu-vos el per què, o el professor que encoratja els alumnes i que acaben fent un llibre sobre un tema viu, ahir mateix, abans d'ahir, s'inaugurava un monument a Padre Puig Antic i que, per tant, doncs, és conscient de la realitat, doncs, és un periodisme que deixa petjada. Quan el Marcelo arriba a la facultat amb el diari Goncària tancat, després de passar per tortura, presó, etc., la facultat no hi cabia la gent que anava a l'aula magna per poder anar a escoltar. I és evident que la influència de determinats professors que fan llegir des de Sant Fred del Truman Capote fins als reportatges dels anys 30, això marca i, per tant, el periodisme no ha de ser aquest periodisme només de rostre amables, que sí que n'hi ha un, però que té més a veure amb el periodisme que jo li dic de dictadura. Quan Semproni va de parlar del rostre amable de Barcelona, la seva carrera, he de cosir del tis, de la seva carrera dels anys 30, en el qual parlava la revista de Catalunya de l'accent de Barcelona i parlava dels bombardejos o parlava d'aquesta realitat que li va tocar de viuda, va haver de canviar. O el Ventalló, l'home dels reportatges, que haurà de passar a ocupar-se només del llibre català i signant amb inicials, i això fins als anys 60. És a dir que aquesta posició que hi ha hagut del poder de controlar, de subjugar, de no de matitzar, d'esclafar el periodisme, doncs hi ha persones que diuen no. I aleshores aquestes persones doncs són el que, quan veuen doncs que Televisió Espanyola, Pau Casals, li surt amb 3 hores de retard i acaba la notícia dient, que és el més divertit, que diu no s'acaba de llegar. 3 hores després, quan ell feia 2 hores que ho sabia,
acaba, sí.
No s'acaba de llegar. Té, per tant, aquest toc d'humor, aquest toc d'intel·ligència, aquest toc de saber fer, i per tant la facultat, aquestes coses no es poden ensenyar. El que sí s'ha d'ensenyar, o s'hauria d'ensenyar, és la tradició del periodisme que hem tingut, i l'amplitud i la varietat i les metodologies, però el talent es té o no es té. Ara, el que sí s'ha de saber, i això és una crítica que jo faig molt als sistemes, és la falta de lectura profunda que hi ha en aquesta societat, i que això es veu amb la quantitat de falta d'ortografia que surten, per exemple, en els titulars de les notícies de les televisions públiques. Mateix, sí. És a dir, que hi ha ignorància.
Bé, doncs fins ara hem conegut i reconegut la part més pública, la part més professional d'en Ramon Barnils. Intentem conèixer una miqueta més a fons la part més íntima, i ho fem a través del seu fill, en Ton Barnils. Ton, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Ramon pare era molt diferent a aquesta imatge pública que ens ha arribat a través de la seva professió?
Bé, clar, el Ramon pare era com tots els pares, diguéssim, no? Més enllà de l'ofici que exerceixin. I, clar, la relació que jo hi tenia, doncs era aquesta, de fill cap a pare.
Però era un pare exigent i crític?
No, crític no, crític ho érem els fills, diguéssim. Sí. No, era un pare que ens estimava molt, era un pare que jo crec, com era un home nascut als anys 40, no? L'any 40 Sant Cugat, em sembla 41, va ser més, a partir que nosaltres tenim 6-7 anys, que va començar a tenir una relació molt, molt intensa i a passar hores amb nosaltres, i de fet el que més recordo jo del meu pare, el que més li trobo a faltar, era les converses. Amb això sí que potser tindria una relació amb la seva faceta pública, perquè ens passàvem hores i hores conversant de llibres, de la vida, d'això, de l'altre, passejant. I això és realment una cosa molt, molt bonica que trobo molt a faltar.
Uh-huh. La seva professió el tenia absorbit o sabia compaginar, diguem, les dues facetes?
La seva professió el tenia... El meu pare era periodista les 24 hores. El que passa que com era un periodista que era bastant, anava bastant per lliure, és a dir, que no estava enquadrat, no?, amb una estructura, sí. Jo diria que era les dues coses. Era el Ramon Barnils quan feia de periodista i era periodista quan feia de Ramon Barnils. És a dir, era sempre el mateix personatge, no? Però sí, és a dir, ell havia d'escriure articles sovint, depèn de quina època, i per tant sempre tenia al cap aquella coma, aquell punt, aquella paraula. Però al mateix temps, com enfocava la professió d'una forma bastant vitalista, doncs quan feia periodista no era ben bé una feina.
Tenim temps per una última pregunta amb una resposta no massa llarga. Ton, el Ramon Barnils, quina relació mantenia? Era un home familiar? Era un home d'amics? Li agradaven aquests ambients?
Sí. Contra el que a vegades la imatge que pugui tenir molta gent, el meu pare era un home... era fill d'una família de menestrals de Sant Cugat i, per tant, els seus valors familiars hi eren, sí, els seus fills, la seva dona, tot això circulava, sí, tenia una visió, malgrat la seva vida noctàmbula, després tenia una visió molt, molt tradicional de les que és la família, vull dir, és així.
Molt bé, doncs ho hem fet molt ràpidament, també de donar aquesta pinzellada, aquesta visió més íntima d'en Ramon Barnils, i hem parlat de la seva figura professional com a periodista amb la Laia Soldevila, a qui li agraïm la seva participació. Laia, gràcies i molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
I també el Josep Maria Figueres, que ens ha acompanyat a l'estudi. Gràcies, Josep Maria, i molt bon dia.
A vosaltres, i bon dia.
Don, gràcies també per haver contribuït a portar aquesta visió d'en Ramon Barnils, pare. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.